Trobada amb la ciència, un programa produït des de Ràdio Banyeres per a la xarxa de comunicació local amb Lourdes Meronyo.
Benvinguts a Trobada amb la ciència, un programa que pretén apropar als nostres oients tots aquests temes relacionats amb els més diversos àmbits de la ciència, com ara la física, l'astronomia, la cosmologia, personatges d'interès, entre d'altres assumptes. D'una manera que intentarem fer-la senzilla i amena perquè tothom que tingui curiositat s'enganxi a aquesta trobada, on durant 30 minuts us anirem explicant setmana rere setmana. Aquest programa és produït i realitzat per Ràdio Banyeres per totes les emissores de la xarxa de comunicació local i presentat per aquesta que us parla, Lourdes Meronyo. Avui parlarem d'un dels fenòmens lumínics més vells produïts al nostre planeta, les aurores. Tractarem de com es tractava aquest fenomen en la història, de com es produeixen al nostre planeta i quins factors intervenen per acabar abordant aquest fenomen en altres planetes del nostre sistema solar. Les aurores, un admirable fenomen de llum i color. Les aurores polars són fenòmens luminescents que es produeixen ocasionalment en el cel nocturn de les zones polars, encara que pot aparèixer en altres parts del món per curts períodes de temps. Com a curiositat, està documentada la visió d'una aurora boreal a Catalunya el 25 de gener de l'any 1938, també vista i referida en diversos llocs d'Europa central i meridional. Aquest fenomen consisteix en una resplendor que apareix al cel nocturn de les regions properes a les zones polars a causa de l'impacte de les partícules de vent solar amb el camp magnètic de la Terra. A l'hemisferi nord es coneix com a aurora boreal i en l'hemisferi sud com a aurora austral. Aquest nom prové del llatí, aura, que significa brillantor, i polaris, que fa referència als pols terrestres. Aquests espectacles lumínics donen lloc a un joc de llums d'un o diversos colors sobre el cel més boreal o austral de la Terra. Per aquesta raó, es denomina aurores boreals a les aurores que es produeixen prop del Pol Nord. El nom d'aurora boreal es pot situar dins de la mitologia romana per la deessa de l'alba, Aurora, i de la paraula grega Bòries, com la personificació del vent del nord. Pel fet que a Europa comunament apareix en l'horitzó amb un to vermellós, com si el sol emergís d'una adreça inusual. L'aurora boreal és visible de setembre a març, encara que en certes ocasions fa la seva aparició durant el transcurs d'altres mesos, sempre que la temperatura atmosfèrica sigui prou baixa. Històricament i en l'actualitat, les aurores ha estat, i és per moltes persones, un d'aquests fenòmens atmosfèrics que revesteix un cert caràcter mític i misteriós. Hi ha bastants referències entre els pensadors de l'antiguitat corresponents a aquest fenomen lumínic. Anaxàgores va proposar una explicació a aquest fenomen en termes d'un vapor de foc que s'abocava des de les capes més altes del cel sobre els núvols. Anaxímenes, deixeble de Tales i Anaximandre, atribuïa el fenomen a un gas que s'emmagatzemava en els núvols i que s'anava barrejant com en una caldera, donant lloc a un augment de brillantor. Aristòtil, Sèneca i l'historiador romà Plini també van intentar donar una interpretació a aquest fenomen. Encara que la realitat d'aquell temps feia que s'observés aquest fenomen amb recel, ja que no respectava les lleis mecàniques de la naturalesa d'aquella època. Altres pobles com els indis atabascos, els esquimals, els lapons i fins i tot les tribus del nord-est de l'Índia estaven familiaritzats amb aquesta llum misteriosa reflectint-se en les seves llegendes associades amb la idea de la vida a l'altre món. A l'edat mitjana, la seva interpretació girava al voltant de grans batalles en el cel, exèrcits en lluita i tropes a cavall, sent un signe de mal auguri, ja que es pensava que aquest fenomen anunciava grans catàstrofes, provocant la por entre la població, ja malmesa per les constants guerres i malalties. El terme Aurora Borealis va ser usat per primera vegada l'any 1621 pel científic i filòsof francès Pierre Gassendi, encara que es creu que va ser introduït per Galileu Galilei l'any 1619. Elias Lomis va recopilar el 1860 un mapa anotant la periodicitat de les aurores durant un any i mig, ocorreguda en diversos llocs, millorant el fet per Hermann Fritz l'any 1881. A partir del descobriment de l'electromagnetisme i l'espectroscòpia al segle XIX, es va poder avançar en la solució del problema de l'origen d'aquests llums misterioses. El físic noruec Chris Birkeland va aconseguir simular aquest fenomen en un experiment mitjançant una esfera imantada incidint un feix d'electrons sobre ella. No obstant això, no va ser fins l'any 1954 que es van poder realment observar els electrons aurorals mitjançant detectors Bohr d'un coet llançat cap a una aurora. L'any 1959, en un altre experiment amb coet, es va poder identificar les partícules i els electrons d'una energia mitjana corresponent a l'acceleració de 6.000 volts. En l'actualitat, els satèl·lits científics creuen regularment els fluxos d'electrons aurorals, mesurant les seves propietats i també s'observa l'aurora des de Terra mitjançant càmeres de vídeo i radars espacials, ja que el desafiament científic en els nostres dies cobra un nou caràcter, no només des del perfeccionament de la teoria electromagnètica, que explica aquest fenomen en funció del vent solar, sinó des de l'especial interès que el problema magnètic té en l'actualitat i la possibilitat d'estudiar el comportament de la matèria en forma de plasma, aspecte íntimament lligat amb la consecució controlada de l'energia de fusió. Per tant, l'interès científic i tecnològic del fenomen aurora és molt rellevant. Una aurora es produeix quan una ejecció de massa solar xoca amb la magnetosfera terrestre, sent aquesta el camp magnètic generat pel nucli de la Terra i les línies de camp magnètic parteixen dels dos pols, similar al que passa amb un imant. Quan aquesta massa solar xoca amb la nostra esfera protectora, aquestes radiacions solars o vent solar es desplacen al llarg de la magnetosfera. A l'hemisferi nocturn de la Terra, on hi ha les altres línies de camp magnètic, van emmagatzemant aquesta energia fins al punt de saturació i provoquen que aquesta energia es dispari en forma de radiacions electromagnètiques sobre la ionosfera terrestre, creadora principalment d'aquests efectes visuals. Les partícules del vent solar viatgen a velocitats d'entre 300 a 1.000 km per segon, de manera que recorren la distància Sol-Terra en aproximadament 2 dies. En les proximitats de la Terra, el vent solar és desviat pel camp magnètic de la Terra, de la mateixa manera que ho fa un riu al voltant d'una pedra. El vent solar també empeny a la magnetosfera deformant-la, obtenint una estructura allargada en forma d'estel i amb una llarga cua a la direcció oposada al Sol. Les partícules carregades tenen la propietat de quedar atrapades i viatjar al llarg de les línies del camp magnètic, de manera que seguiran la trajectòria que li marquin aquestes línies i entrant a la zona inferior dels cinturons de radiació de Van Allen. Les partícules atrapades en la magnetosfera col·lisionen amb els àtoms i molècules de l'atmosfera de la Terra, normalment oxigen, nitrogen i dinitrogen, que es troben en estat fonamental d'energia. L'aportació d'energia proporcionat per les partícules procedents del Sol pertorba aquests àtoms i molècules, portant-los a estats excitats d'energia. Al cap de poc temps, de l'ordre de milionèsimes de segon o fins i tot menys, els àtoms i molècules tornen al nivell fonamental i retornen l'energia en forma de llum. Aquesta llum és la que veiem des de la Terra i anomenem aurores. Les aurores es mantenen per sobre dels 95 quilòmetres de la superfície, perquè a aquesta altitud l'atmosfera, encara que molt tenue, ja és prou densa perquè els xocs amb les partícules carregades passin tan freqüentment que els àtoms i molècules estan pràcticament en repòs. En conseqüència, les aurores no es poden produir més enllà dels 500.000 quilòmetres d'altura en ser l'atmosfera massa tenue. Cal assenyalar també que la intensitat de radiació present en els cinturons de Van Allen produeix un elevat deteriorament dels circuits electrònics i panells solars de les naus espacials, mentre que l'efecte d'una exposició sobre els éssers vius és molt perjudicial. Per aquesta raó, les missions espacials necessiten d'una protecció eficaç davant d'aquesta radiació. Les aurores tenen formes, estructures i colors molt diversos que, a més, canvien ràpidament amb el temps. Durant una nit, l'aurora pot començar com un arc aïllat molt allargat que es va estenent amb l'horitzó, generalment en direcció est-oest. Prop de la mitjanit, l'arc pot començar a incrementar la seva brillantor. Comencen a formar-se ones o rínxols al llarg de l'arc i també estructures verticals que s'assemblen a raigs de llum molt allargats i prims. Tot d'una, la totalitat del cel pot omplir-se de bandes, espirals i rajos de llum que tremolen i es mouen ràpidament d'horitzó a horitzó. L'activitat pot durar des d'uns pocs minuts fins a hores. Quan s'aproxima l'alba, tot el procés sembla calmar-se i tan sols algunes petites ones del cel apareixen brillants fins que arriba el matí. Encara que el que s'ha descrit és una nit típica d'aurores, ens podem trobar múltiples variacions sobre el mateix fenomen. Els colors que veiem en les aurores depèn de l'espècie atòmica o molecular que les partícules del vent solar exciten i del nivell d'energia que aquests àtoms o molècules aconsegueixen. L'oxigen és el responsable dels dos colors primaris de les aurores, el verd i el groc, i menys freqüentment el vermell. El nitrogen produeix llum blavosa, mentre que les molècules d'heli són molt sovint les responsables de la coloració vermella i porpra de les vores més baixes de les aurores i les parts més externes. Igual que el vent solar és variable, les formes, freqüències i intensitats de l'aurora també ho són en un període d'11 anys. El fenomen aurora no només passa a la Terra. Altres planetes del sistema solar mostren fenòmens semblants causats pel vent solar i altres fonts, com és el cas de Mart, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Les aurores van ser detectades a Mart per la nau Mare Express durant unes observacions realitzades l'any 2004. Encara que Mart no té un camp magnètic similar al terrestre, posseix camps locals associats a la seva escorça. Són aquests, pel que sembla, els responsables de les aurores en aquest planeta. Les aurores a Júpiter són centenars o milers de vegades més intenses que les del nostre planeta. A més, els anells brillants del voltant dels pols magnètics de Júpiter tenen dues vegades el diàmetre de la pròpia Terra. Júpiter està unit a tres de les seves llunes per sistemes carregats elèctricament que fixen els satèl·lits perquè es moguin en l'òrbita dins d'una bombolla magnètica gegant. Aquests sistemes formen punts que brillen intensament en l'atmosfera superior del planeta. En Júpiter, gran part de les partícules carregades provenen de volcans en erupció del seu satèl·lit Io, que omplen la magnetosfera del planeta amb sofre i oxigen ionitzats. Aquests ions són accelerats pels camps elèctrics locals cap a la zona auroral de Júpiter. Pel que sembla, Io és una font particularment important en l'emissió d'aquestes partícules i els seus corrents generen al seu entorn emissions de ràdio, estudiades des de l'any 1955. En el cas de Saturn, gràcies a les aportacions de la sonda Cassini, han revelat que la seva lluna Encèlad està unida al seu planeta per unes corrents elèctriques de llarg abast, com un feix d'electrons que van i venen entre els dos astres, provocant un fenomen similar a l'aurora boreal. La sonda Cassini va recollir dades que indiquen els raigs de gas i els grans gelats que emanen del pol sud de la lluna. Es carreguen d'electrons formant una ionosfera. El moviment d'Encèlad i de la seva ionosfera en aquesta bombolla magnètica funcionaria al voltant de Saturn com una dinamo. En Urà, és probable que les aurores tinguin el seu origen a través dels sistemes de corrents que connecten a la seva lluna Miranda amb el pol magnètic d'Urà, però els senyals de ràdio que es creu són produïdes quan l'aurora està sent creada són molt febles en Urà. Això fa difícil la reconstrucció dels processos que donen origen a aquest fenomen. Per tant, del poc que es coneix de la magnetosfera, es creu que gran part de l'aurora d'Urà es crea per la precipitació difusa de partícules en l'atmosfera. Aquestes aurores són molt velles, però molt menys dinàmiques que les aurores que es puguin observar en el pols de la Terra o de Júpiter. Amb Neptú s'han observat aurores de la seva atmosfera i centrades al voltant del pol magnètic, encara que en moltes ocasions té aurores similars a les de la Terra. Es creu que els anells de Neptú desplacen a la majoria de les partícules a l'àrea on se suposa que hi ha la plasmafera, que són petites regions localitzades dins de la magnetosfera. A causa d'això, hi ha una menor quantitat de plasma que pot ser empès des de la magnetosfera cap a l'atmosfera per crear l'aurora. No s'han detectat senyals de ràdio a Neptú que relacionin amb les aurores o amb els processos de les aurores i els científics estan treballant per entendre les corrents que causen aquest fenomen. Fins aquí aquesta trobada amb la ciència, on hem tractat d'un dels fenòmens lumínics més bonics del nostre planeta, les aurores. Per la meva part, només desitjar que ens tornem a retrobar en la propera trobada a les zones de la teva emissora local. Adéu-siau.